Capítol 2. El professor va preparar el viatge sense perdre temps. A l'equipatge personal va afegir baguls plens de tot el que pensava que podíem necessitar en l'expedició. Dos dies després d'haver desxifrat el pergamí d'Arnes Aksume, tot era a l'estació de ferrocarrils d'Altona. Un carruatge esperava a la porta de casa. Grauben ens acomiadà d'allò més il·lusionada. Em sentia molt trist. Grauben, en canvi, només feia que donar-me ànims. Els ulls blaus li brillaven d'emoció. El professor m'esperava dins del carruatge, més impacient que mai. «Serà una experiència inolvidable», em digué Grauben. «El món científic es quedarà bocabadat i jo no podré sentir-me més orgullosa. Deus pensar que deixes una nòvia, però quan torneu t'estarà esperant una futura esposa». Les paraules de Grauben em van alleugerir la tristor. Marce, al corrent de la situació, també ens va dir adeu des de la porta. El viatge començava. Eren les 6 del matí. En 3 hores, el ferrocarril es va dur des d'Altona fins a Kiel, a la costa del Gran Delt. El paisatge era depriment. No tenia res d'interessant. Tot eren planures avorrides. No hi havia res que cridara l'atenció. I jo tampoc tenia massa ganes de parlar amb el professor per a distraure'm. Com que els baúls estaven facturats fins a Copenhague, no ens haguérem de preocupar d'ells quan vam arribar a Kiel. De nit, el vapor, ell en hora, va travessar les aigües del Gran Belt i a les 7 del matí van desembarcar a la costa de Sjælland, l'illa més gran de Dinamarca. Des d'allà, un altre tren ens va dur a Copenhague, travessant paisatges tan avorrits com els que havíem vist quan vam eixir de Kiel. A Copenhague ens van instal·lar a l'Hotel Fènix i van buscar el Museu d'Antiguitats del Nord. El professor ho tenia tot planificat. «El museu t'agradarà», em va dir. «Guarda autèntiques meravelles de la història del país. Armes antigues de pedra, copes medievals, joies...» Però què ens ha perdut al museu? Em pensava que tenia pressa per arribar allà on hem d'anar, vaig dir. I el tinc. Porto una carta de recomanació de les autoritats d'Hamburg per al director del museu. Si tot va bé, ell ens ajudarà a seguir el viatge més fàcilment. El director del museu, el senyor Thompson, ens va rebre amb molta cordialitat i es posà a la nostra disposició per a tot el que poguérem necessitar. Només volem visitar Islàndia per a simples turistes aficionats, li va dir el professor. Del verdader objectiu del viatge ni parlant-ne. El professor Lidenbrock el continuava mantenint en absolut secret. No volia que científics envejosos s'aventaren de res i volgueren fer el mateix viatge. El senyor Thompson ens buscà un veler danès al Valkyrie i ens podia dur a Reykjavik. Ens va presentar al capità, el senyor Barne, que no dubta dur-nos després que el professor li pagara per endavant un bon grapat de dòlars. «Siguen a bord dimarts, salparem a les 6 del matí», ens digué el capità. Teníem temps de sobre, 6 dies al davant que podíem aprofitar per a visitar la ciutat com verdaders turistes. El professor no es mostrà massa entusiasmat per la llarga espera. Tampoc va mostrar massa interès per monuments i palaus que ens eixien al pas. Jo, en canvi, m'imaginava passejar des del braser de Grauben admirant el palau de Rosenborg o les fragates i bergantins que recorrien les aigües de l'estret. L'únic que va cridar l'atenció del professor va ser el campanar de l'església de Bonflesers. La torre era molt alta. Tenia una escala a l'aire lliure que formava una espiral i arribava fins a dalt del tot. Podies pujar agafant-te d'una barana daurada mentre contemplaves el paisatge. «Pugem!», ordena el professor. «Que pugem? I si tenim vertigen?», em vaig acoquinar. «Però per ara, per això mateix, ens hem d'acostumar a les altures. Vinga!». Calia obeir. El professor anava davant. Jo el seguia horroritzat. El camp ja feia voltes només de pensar que anàvem a pujar allà dalt. Per dins de l'església vam arribar fins a la plataforma del campanar. 150 escalons que em deixaren les cames tremolant. Aleshores, iniciarem l'ascens per fora, per uns escalons cada vegada més estrets que semblaven pujar fins al cel. «No ho aconseguiré», bufava jo. «No sigues covard, amunt», respongué el professor. El vent m'atordia. Em feia l'efecte que les ràfagues feien oscil·lar el campanar. Les cames em fallaven i m'agafava a la barana amb l'ai al cor. Per fi, estirant-me, el professor del braç va arribar dalt del tot. «Mira, mira», va dir, «i mira bé. Cal acostumar-se a la sensació del vertigen. És com fer un exercici. Si el practiques, t'hi acostumes». Vaig obrir els ulls. L'altura feia que tot ballés al meu voltant. Les cases allà baix, els núvols passant per dalt, mar i velers en la llunyania. I tot es bellugava cap amunt o cap avall o fent-me voltes. Quin mareig! L'exercici del professor dura una hora. Quan vam baixar, em tremolaven fins i tot les orelles. Però el calvari no havia fet més que començar. El professor m'obliga a pujar de nou durant els dies següents perquè anara perdent-la por a les altures. De poc no va ser ell el que va estar a punt de perdre un ajudant. El dia de la partida cap a Reykjavik, el senyor Thompson ens va dur unes cartes de recomanació. Carregats amb l'equipatge, van salpar en el veler Valkyrie a les 6 en punt del matí. Era un bon veler, transportava carbó, ceràmica, blat i vestits de llana. La tripulació la formaven 5 mariners. El capità Jarne ens facilitava un parell de cabines per a instal·lar-nos. La travessia anava a durar 10 dies. Jo, sorprenentment, no vaig patir massa els vaivens del veler en alta mar. El professor, en canvi, apenas eixia de la cabina. S'ho feia perquè li pegara l'aire i eixia groc i més marejat que una allioli. La mar grossa encara ens resultava més divertida. El professor apenas eixia coberta, però si la mar es tranquil·litzava, tampoc em feia il·lusions de veure'l agafant-se de tonells i màstils. «Professor, professor!», el cridava. «Balenes, taurons, sou està perdent, cal que s'acostumi a la sensació del mareig». He de confessar que el professor, en certa manera, s'havia guanyat el que li passava. Potser així podria comprendre com em sentia jo pujant al campanar de vols fletlers. El Valkyrie va fondejar per fi a Reykjavik. El dia previst, el professor va abandonar la cabina pàl·lid i desmillorat, però molt animal per la represa del viatge a terra ferma. Un professor de ciències naturals d'un col·legi de Reykjavik, el senyor Fridrikson, ens estava esperant al port. El director del Museu de Copenhague l'havia posat al corrent de la nostra arribada i de les nostres intencions. El senyor Fridrikson era un home molt amable. Era tan amable que ens va allotjar a la seva pròpia casa. La primera nit d'estada, durant el sopar, la parella de professors no feien més que parlar de temes científics, cosa que no em sorprenia. Però el meu oncle se les anà apanyant per traure la conversa al seu interès per llibres antics, sobretot pels que pertanyien a Arnes Axelsen. Per desgràcia, digui el senyor Fridrikson, les obres de Saknussen ja no existien. Arnes Axelsen fou acusat d'heretgia i en la seva època el cremaren tots a Copenhague. Els ulls del professor espurnejaren i jo sabia per què. Si no existien les obres del savi Saknussen, difícilment ningú podia saber res del pergamí que el professor havia descobert. El secret seguia ben guardat. «És una llàstima», va dir el professor. «Aleshores tindré més temps per a dedicar-me a estudiar muntanyes, glaceres i volcans. Podríem començar pel volcà Sneffels. És un dels més curiosos i no el visita quasi ningú». El professor es queda petrificat quan sentia el nom del volcà. Era casualitat, però el senyor Fridrikson acabava d'esmentar el volcà que teníem al cap l'objectiu del nostre viatge. «Està apagat?», pregunta el professor fent-se l'ignorant. «Des de fa moltíssim», contesta el nostre anfitrió. El professor dissimula un somriure. «Doncs no sabia per on començar, però ja que anomenar les Sneffels, començarem per ell. Escalarem i l'estudiarem». El que a continuació va dir el senyor Fridrikson, necessitaríem una guia de muntanya que sabera dur-nos al volcà. I ja havia pensat en un cansador d'eiders de tota confiança. Els eiders eren ànecs i les plomes s'usaven per a farcir edredons, va comentar el senyor Fridrikson. Els fiords de la costa estaven plens de nius. Quines coses s'aprenen viatjant pel món!